l'Infovespre.
Bona tarda, comencem l'Infovespre d'avui dimecres 30 de maig de 2018 recollint les declaracions de l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, avui al programa La Ciutat, en què ha anunciat que entre els mesos d'octubre i novembre comunicarà oficialment si es presenta o no a la reelecció. Ens presentem abans, Marc Mira, els controls tècnics, i us parla Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Candini ha dit que hi ha un assumpte personal que condiciona la seva decisió final i que fins a finals d'any no podrà comunicar quin serà el seu futur a la política municipal. L'alcaldessa de Calella s'ha mostrat partidària a donar suport a la moció de censura que el PSOE ha presentat contra Mariano Rajoy, també confiada en que la formació del nou govern Torra desencalli el projecte d'ampliació d'urgències de l'Hospital de Calella. Iniciativa per Catalunya Verds ha matisat les dades del Moments de Flors que va tenir lloc aquest cap de setmana. Consideren que l'Ajuntament exagera les dades i afirmen que realment van assistir entre 2.500 i 4.000 persones que van visitar els 16 espais florals. Creuen que comptar la mateixa persona fins a 16 vegades és exagerat, però asseguren que les xifres són bones i han felicitat els expositors, organitzadors i a la brigada municipal. La Unió Esportiva amb el Calella ha obert les inscripcions pel casal d'estiu del club i per la segona edició del campus Salva Puig. En parlarem amb el president de l'entitat, amb Andrés García. I en esport, Sor Lucía Caram, patrona de la Fundació Barça, va fer una xerrada ahir a la Sala Mozart on va parlar del projecte Invulnerables, que té com a objectiu promoure la cooperació público-privada per pal·liar la pobresa i lluitar per la igualtat. Coneixerem més sobre aquest projecte i sobre el nombre d'infants i famílies que han ajudat. També direm que el Club Bàsquet Calella organitza un desplaçament en autocar per animar el Fundació Miquel Valls en el segon partit del play-off que ha de guanyar per mantenir la categoria. Montserrat Candini està disposada a repetir d'alcaldable les municipals el 2019, però supedita un assumpte relatiu a l'esfera personal que marcarà la decisió definitiva que comunicarà entre els mesos d'octubre i novembre. Montserrat Candini ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha posat en valor l'acció del govern municipal del PDeCAT i el PSC i especialment dels regidors del seu partit, que ha dit han sumat expertesa i coneixement a la il·lusió i preparació amb la qual partien a l'inici de l'actual mandat. Montserrat Candini podria encadenar les quartes eleccions municipals de Calella com a cap de llista. L'any 2007 va presentar-se d'alcaldable per Convergència i Unió per primera vegada, va guanyar els comicis, però va haver d'esperar-se fins al 2011 per accedir a l'alcaldia de Calella, on hi porta 7 anys. Fa una setmana ja obria la porta a repetir quan va dir en un acte públic que dos mandats es queden curts per desplegar a tots els efectes un projecte de ciutat. Avui a Ràdio Calella Televisió s'ha mostrat disposada a repetir de cap de llista el 2019 i aspira a estar-se en el càrrec 4 anys més. La decisió definitiva encara no està presa a nivell personal.
Has de continuar, la veurem als cartells.
Sí.
Es confirma que...
No, jo en tot cas confirmaré...
Vista de les eleccions.
Jo confirmaré a l'octubre-novembre, però per una qüestió personal, que sé segur que m'ho respectareu. Hi ha una qüestió personal, conciliació familiar, un aspecte, tema molt concret. Però si aquest aspecte personal doncs es resol, que no puc saber-ho si fins a finals d'octubre o així, si aquesta qüestió personal es resol, escolti, si més no lluitaré, efectivament.
No ha pres decisió sobre el seu futur a la política municipal i, per tant, tampoc ha parlat amb els membres del grup i regidors sobre quines són les seves intencions personals. Això sí, ha posat de relleu la cohesió que hi ha dins l'equip de govern municipal i la feina feta.
Són gent que, si al començament van començar molta il·lusió, ara a més de la il·lusió s'incorpora expertesa i coneixement, i això és una importància molt gran en els àmbits públics. Parlarem a l'octubre o novembre. En el cas doncs, que em torni a presentar, ja parlaré d'una manera individualitzada sobre quin és, diguem, si se senten amb força, si volen repetir i què.
L'alcaldessa de Calella, que és membre de l'executiva del PDeCAT, s'ha mostrat partidària que el seu partit doni suport a la moció de censura que ha presentat el líder del PSOE per fer fora Mariano Rajoy i el Partit Popular del govern de l'Estat. Això malgrat insistir que els socialistes són còmplices del 155 i responsables dels efectes que això ha tingut. Montserrat Candini no té constància que la Fiscalia hagi requerit informació sobre la seva actuació i comportament durant l'1 d'octubre, com sí ha passat amb altres alcaldes catalans. Segons una informació publicada pel digital al món. Ha dit que no s'ha fet arribar cap petició i que així li ho han comunicat el tinent d'alcaldia de Seguretat i l'inspector en cap de la policia local de Calella. Quan a projectes estrictament relatius a Calella, confia que amb la formació del nou govern de la Generalitat es desencalli el projecte d'ampliació d'urgències de l'Hospital de Calella.
Junts, ben bé mitja hora reunits, em va dir, diu, he estat mirant, deixa'm uns quants dies més per poder donar una sortida, diguem, d'una manera immediata a el que seria una qüestió més de xoc, vaig interpretar jo, perquè, doncs, d'una manera ràpida, amb els pressupostos, que esclar, estem com estem, no? En el 2018 ja poder fer una cosa molt més compromesa.
I en relació al nom que ha de proposar l'Ajuntament de Calella per rebatejar l'escola Doctor Carles Salicru, ha dit que aquest és un assumpte que el govern municipal abordarà en les reunions d'aquest dimecres. Ha dit que apostaria per un nom que reuneixi tres elements: calat de ciutat, que plegui sentiments intergeneracionals i que es projecti al futur.
Tenim alguna idea, però la veritat és que justament avui, en la reunió d'avui, l'hem d'acabar de treballar. L'hem d'acabar de treballar. Acabar de dir si definitivament nosaltres apostem per un nom o decidim o analitzem el conjunt dels noms. Això avui ho volem parlar-ho.
L'alcaldessa de Calella ha informat que a partir del gener, si no hi ha contratemps tècnics, s'iniciaran les obres de substitució de la teulada del Teatre de la Sala Mozart i que per això s'està alliberant l'espai de les activitats que s'hi havien programat. Més coses. Pere Aragonès i Miquel Buch són els dos maresmencs al nou govern de Quim Torra. El president de la Generalitat de Catalunya va signar ahir el nou decret de nomenament del seu govern, en el qual s'hi mantenen dos polítics de la comarca i es substitueixen els consellers empresonats i exiliats que veta la Moncloa. El pinedenc Pere Aragonès serà l'home fort d'Esquerra Republicana dins el govern. Ocuparà la vicepresidència del govern i la cartera d'Economia i Hisenda. Miquel Buch, exalcalde de Premià de Mar i expresident de l'Associació de Municipis de Catalunya, serà el titular de la Conselleria d'Interior. El nou govern que ha dissenyat el president Torra el completa Nel Sertadi, consellera de Presidència i portaveu del govern, Ernest Maragall, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Josep Bargalló, conseller d'Ensenyament, Alba Vergés, per Salut, Damià Calvet, a Territori i Sostenibilitat, Laura Borràs, com a Cultura, Esther Capella, de Justícia, Shakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Maria Àngels Chacón, per Empresa i Coneixement, Jordi Puigneró, com a Polítiques Digitals i Administració Pública, i Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Quim Torra va signar el nomenament del seu primer govern el 20 de maig, però Mariano Rajoy es va negar a publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat, que l'executiu espanyol gestiona en virtut del 155. Es navegava a oficialitzar el nomenament dels presos Jordi Turull i Josep Rull i els exiliats Lluís Puig i Toni Comín. Ahir el president català va anunciar que s'està estudiant una querella per prevaricació contra el govern espanyol.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
7:38, el 47% dels turistes de les destinacions de la província de Barcelona repeteixen visita a un nivell de fidelització elevat que es constata en l'últim estudi sobre el perfil turístic dels visitants de Barcelona ciutat i entorn durant el 2017. Amb tot, també creix el turista de primera visita 6 punts percentuals més que el 2016, que arriben vols de llarga distància. L'estudi encarregat per l'Observatori de Turisme de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de la Capital Catalana i Turisme de Barcelona també fa referència a la despesa global dels visitants durant el 2017. Va ser de gairebé 1.000 euros, dos terços per pagar l'allotjament, el transport i el paquet turístic contractat. Més de 12 milions de turistes van allotjar-se en establiments hotelers de la demarcació i el Maresme és la comarca que concentra més pernoctacions amb gairebé 7 milions. A diferència de la capital catalana, Barcelona, on el turista hi arriba principalment amb avió, el mitjà de transport més utilitzat a l'entorn és el vehicle privat, seguit de l'avió. La nota de valoració del turista que visita Barcelona ciutat és de 8,8 sobre 10. A les destinacions a l'entorn es queda una mica per sota, el 8,2. Les Rambles és l'indret que més atrau els visitants i en això no hi ha canvis respecte al 2016. El barri gòtic i la Sagrada Família li segueixen com els llocs més emblemàtics de la ciutat de Barcelona que no es volen perdre. I canviem de qüestió. Iniciativa Els Verds matisa les dades dels moments de flors. S'ha mostrat escèptic amb les dades de visitants del moments de flors de Calella. En una publicació a Facebook, Iniciativa considera que no cal exagerar ni insinuar coses que no van passar, en referència a les 35.755 visites que des de l'Ajuntament asseguren que van rebre els espais florals. El portaveu d'Iniciativa, Sebastián Tejada, ha matisat aquestes dades, afirmant que el nombre de persones que van assistir al moments de flors es mou entre les 2.500 i les 4.000, sumant el nombre de persones que van visitar cada un dels espais, dona com a resultat les gairebé 36.000 que ha publicat el consistori.
Ens va fer gràcia. Bueno, com sempre, l'estratègia de comunicació del nostre ajuntament tendeix a la grandiloqüència, però qualsevol que llegeixi la nota de premsa podia veure que evidentment no van venir 35.000 persones, com podria intuir-se. No calia dir-ho, potser dir 3.000, 4.000, 2.500, 3.000 persones, segons com es faci l'avaluació, van venir a assistir al moment de flors i va ser una bona xifra i tothom ha d'estar content per això. Insinuar que van venir 36.000, bueno, no té sentit.
Tot i així, Tejada ha assegurat que està molt contents amb la celebració del Moments de Flors i ha felicitat els treballadors de la brigada municipal, els expositors i a l'organització. Afirma que és una bona idea que cal perfeccionar.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
Per Festa Major Petita, el 16 de juny es disputarà un torneig multiesportiu de futbol 7, bàsquet i handbol a la zona esportiva de la Muntanyeta. Està adreçada a nois i noies d'entre 16 i 18 anys que estudien a Calella i les inscripcions són gratuïtes. Aquest és un dels projectes guanyadors del pressupost participatiu de joventut que ara es materialitza. La Copa Festa Major Petita és una proposta que van presentar Josep López i Manel Lamadrid, tots dos alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Pia, que explicaven llavors com pensaven organitzar. El torneig serà en la modalitat masculina, femenina o mixta i els equips hauran d'estar formats per un mínim de 8 i un màxim de 10 jugadors. L'organització donarà el material necessari per la competició i una samarreta. També s'atorgarà un trofeu pels equips guanyadors de cada modalitat. Per apuntar-se cal enviar un correu electrònic a copafmpetita2018@gmail.com. Tots els participants rebran samarreta de regal i entre els equips també sortejaran diversos premis. I més coses. La Unió Esportiva Handbol Calella ha obert les inscripcions pel casal d'estiu del club i per la segona edició del campus Salva Puig. En podem parlar amb el president de la Unió Esportiva Handbol Calella, Andrés García. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Ja estan obertes les inscripcions per al casal d'aquest any de l'handbol?
Sí, doncs just aquesta setmana vam publicar a xarxes socials que ja tenim obert el casal que cada any en els últims anys estem fent aquí a Calella.
Fins quan estaran obertes?
Bueno, en principi fins a la primera setmana de juny o la segona, depèn una mica de l'afluència com vagi. En principi tinc les inscripcions obertes fins al 7 o el 10 de juny, no me'n recordo ara, més o menys.
A quines edats va dirigit?
Això va dirigit a nens i nenes de 6 a 14 anys.
I quin horari seguirà el casal? Serà de matí o serà de tot el dia?
No, nosaltres només fem casal al matí. Fem de 9 a 1, fem allà com a punt de trobada al pavelló d'esports del Parc del Mau. I des d'allà pues, va dirigir sobretot a l'handbol, com poc som un club d'handbol, però fem de tot. Fem activitats a la lliure, fem sortides a la muntanya, a la platja, en fi, una mica perquè els nanos estiguin entretinguts i divertits.
Una mica diferents activitats de lleure per passar una mica el temps, a més de perfeccionar, suposo, la tècnica de l'handbol.
Sí, bueno, és un casal d'estiu de la web, de l'handbol, però no està enfocat a l'handbol, sinó que, bueno, si algun dia fa mal temps i hem de fer algun esport a dintre del pavelló, pues practiquem l'handbol o altres esports, també practiquem bàsquet, també practiquem futbol, els nanos fan una mica de tot.
Serà només el juliol o també agost?
Sí. No, només el juliol. Comencem el 25 de juny i acabarem l'últim dia d'abril de juliol, que no me recordo ara quin és, el 27 o 28 de juliol.
28, sí. I les instal·lacions del pavelló d'esports, del Parc del Mau?
Això ho fem al pavelló municipal d'aquí del Parc del Mau.
I a més d'aquest casal que tindrà lloc aquí a Calella, també des de la Unió Esportiva amb el Calella ha organitzat el segon campus Salva Puig. Aquesta sí, en aquest cas sí que és una estada d'en vol, oi? D'una setmana?
Sí, això fa una estada aquí al Collell, és un lloc paradisíac aquí a prop de Banyoles, és una casa de colònies, ja, que ja fa molts anys que està per aquí, bueno, i sí, està enfocat a l'handbol, principalment fem handbol pel matí, fem handbol per la tarda, però bueno, ja també els menús també fan moltes activitats a l'aire lliure, hi ha piscines, hi ha tirolines, hi ha moltes coses.
Aquest campus aquí està enfocat també nens i nenes de 6 a 14 anys, igual que el casal?
Bueno, aquí arribem fins als 16 anys.
Una miqueta més grans.
Sí, venen nens i nenes de tota Catalunya.
I es farà a aquest casa de colònies, m'has dit, al Collell, Sant Miquel de Campmajor?
Sí, Sant Miquel de Campmajor, que és un poble que està molt a la vora de Banyoles, per tenir situat el mapa, diguem-ho així.
Quan, per aquest campus també estan obertes les inscripcions?
Sí, hi ha una pàgina web que és campussalvapuig.cat i allà pots trobar tota la informació referent al campus, preus, estades, en fi, tota la informació està a la pàgina web.
Perquè el preu inclou tota l'estada, diguem, la casa rural, el menjar, tot.
Tot. O sigui, una setmana sortim un diumenge, dia 22 de juliol i arribem i acaba el dissabte 28 de juliol.
És només per als membres de la UEC Calella o també pot participar-hi més gent, si vol?
No, jo t'ho dic que s'apunta més de tota Catalunya.
De tot Catalunya, també.
És un campus obert a tota la gent que vulgui apuntar en aquest tipus d'estada de campus.
Doncs tothom que ho vulgui ja sap que té aquestes dues opcions. Hi ha alguna novetat en el casal o en el campus respecte a l'any passat?
No, tot continua igual.
Veient l'èxit de l'any passat, s'ha continuat a la mateixa línia?
Sí, s'ha continuat a la mateixa línia, sí.
Doncs tothom que vulgui ja sap que hi ha aquests dos casals, aquestes dues estades. Andrés García, president de la Unió Esportiva amb vol Calella, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
7:47, continuem a l'infovespre d'avui dimecres 30 de maig. El regidor de la CUP de Canet de Mar, agredit durant els aldarulls del passat 21 de maig, ha denunciat als Mossos d'Esquadra les amenaces de mort que ha rebut des d'aquell dia a través de les xarxes socials. Uns fets que van tenir lloc a la platja del municipi quan encaputxats van agredir els membres del Comitè en Defensa de la República que reivindicaven l'alliberament dels presos polítics amb la col·locació de creus grogues a la sorra. Escoltem les declaracions de Marc Jiménez a la roda de premsa que han fet aquest matí prèviament a la denúncia.
Hem decidit posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra totes aquestes amenaces que hem anat rebent al cap d'aquestes dues setmanes. Aquesta denúncia se sumarà a la ja interposada la setmana passada pels ferits a causa de l'atac de l'ultradreta del passat dia 21. Entenem que les agressions i les amenaces no s'han de tractar com un fet aïllat, doncs són múltiples els atacs que estem patint al Maresme els últims mesos, com els casos de Vilassar, de Canet o de Mataró, que en són exemples. Ara bé, mentre uns toleren i en alguns casos promouen la presència de l'ultradreta, nosaltres tenim clar que no els volem als nostres carrers.
La CUP reclama que la Fiscalia d'Odi mogui fitxa i investigui la trentena de perfils a les xarxes socials que han amenaçat de mort o insultat el regidor cupaire Marc Jiménez, que va ser agredit per membres dels Segadors del Maresme en una acció de protesta pacífica del CDR a la platja de Canet de Mar. Biel López, militant de l'organització política juvenil La Forja, també ha presentat denúncia als Mossos d'Esquadra.
A causa d'aquests fets, tant en Marc, regidor de la CUP a Canet, com jo, hem rebut nombroses amenaces per xarxes socials, fins i tot algunes d'elles de mort. Per això avui som aquí, per denunciar-ho i posar-ho en coneixement de la policia.
La CUP també adverteix que aquest no és un fet aïllat i denuncia la proliferació d'atacs de grups feixistes. Per aquest motiu ha reclamat actuacions polítiques fermes per combatre el feixisme al carrer. Són declaracions a l'exdiputada de la CUP i membre del secretariat nacional de l'organització, Eulàlia Reguant.
però posar en relleu que entenem que no és un fet aïllat. Ells mateixos explicaven que al Maresme hi ha hagut diferents agressions o diferents atacs de grups feixistes, de grups d'ultradreta. Des del mes d'octubre a ara, al Principat i als Països Catalans, hi ha hagut centenars d'atacs de l'ultradreta i de grups feixistes contra grups independentistes, contra espais i ateneus de l'esquerra independentista, que entenem que és un auge i que forma part de la mateixa moneda, però una altra cara del que és la repressió de l'Estat i l'actuació de l'Estat, i per tant entenem que cal, a part d'utilitzar tots els mitjans que tenim, com poden ser les denúncies a Mossos d'Esquadra, a Fiscalia, de tots els atacs que rebem, també cal actuacions polítiques fermes per aturar el creixement de l'extrema dreta i del feixisme als nostres carrers, que calen polítiques decidides per combatre el feixisme, per no deixar que avanci. Cada cop que retrocedim, el feixisme avança, i per tant cal que, utilitzant totes les vies, fem front i ens organitzem, i és per això.
Des d'Alerta Solidària, l'advocat Jordi Busquets ha instat la policia de tenir amb la mateixa diligència els autors de les amenaces de mort, com van fer amb l'autor de les amenaces que va rebre el diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ja s'ha detingut.
Esperem, doncs, el que he comentat, doncs, la rapidesa i urgència que a vegades es tramiten en denúncies que creiem que no s'haurien de tramitar, doncs, com a mínim aquesta rapidesa en el tracte s'aplica igualment amb aquests casos que considerem que sí que són greus. Com reitero, són amenaces de mort, i a més, en aquest cas en concret, hi ha fetes a un representant, a un regidor d'un ajuntament. Per tant, sí, considerem que el delicte, que la Fiscalia d'Odi s'hauria de moure en aquest expedient.
Aquesta denúncia sumarà la ja interposada la setmana passada pels ferits a causa dels aldarulls del passat dia 21 a la platja de Canet de Mar. Canviem de qüestió. Pineda de Mar condiciona tres passos subterranis perquè s'hi pintin grafits. El projecte s'emmarca en la campanya El civisme ets tu, que ha abordat diversos aspectes com la recollida d'excrements d'animals domèstics o l'abandó de trastos immobles de la via pública. El consistori pinedenc posa en marxa ara una iniciativa per garantir l'expressió dels artistes urbans, però de forma ordenada. S'han senyalitzat tres passos subterranis perquè hi plasmin les seves creacions, sumant-los als dos altres espais que ja estan reservats per fer-hi grafits: el mur del camp de futbol de Can Xauvet i el mur de la Riera de Pineda, al costat de l'Institut Joan Coromines. La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Pineda de Mar, Sònia Moraleda, ha explicat que es vol tematitzar cadascun dels passos soterranis reservats per pintar-hi grafits de forma autoritzada. Són declaracions a l'Info Migdia.
Hem encetat aquest projecte en aquells espais que tenen com més afluència de pas de joves. Un seria el que hi ha davant de l'església de Pineda, que està just també molt a prop de l'espai jove de Can Gelpí. L'altre seria el pas que hi ha proper a Can Xauvet, que és una zona esportiva, i l'altre ja toca a mar davant de la base nàutica. I bueno, el de la base nàutica, doncs, els hi hem proposat de que sigui una temàtica relacionada amb l'estiu, la platja. Aquest que hi ha a prop de l'espai jove, que sigui, doncs, una temàtica d'oci o de joves, i el que hi ha al costat de Can Xauvet, que sigui una temàtica més esportiva.
L'ús dels espais per part dels artistes urbans serà lliure i no caldrà demanar autorització prèvia. Això sí, el consistori recalca que les creacions hauran de ser respectuoses.
Que hi hagi una llibertat d'expressió, però sense que siguin respectuosos, que no continguin, doncs, missatges ofensius, xenòfobs, discriminatoris. O sigui, normes que, en principi, doncs, les podem donar per fetes, però que no es poden més recordar-les una mica. Però no cal demanar espais, són espais que ja estan preparats per ells.
La proposta busca dignificar i embellir l'espai públic del municipi.
Ràdio Calella. Imprimir o revelar. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. Descobreix la diferència i guarda els millors moments de la teva vida en paper fotogràfic d'alta qualitat. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere, 74, Calella.
Ràdio Calella.
En esports, el Club Bàsquet Calella organitza un desplaçament en autocar per animar el Fundació Miquel Valls en el segon partit del play-off. Si el sènior masculí guanya aquest diumenge a pista del Tiana, haurà salvat la categoria i es mantindrà un any més a segona catalana. L'equip calellenc va guanyar per 67-64 en el primer partit del play-off. El Club Bàsquet Calella posa a disposició dels seus socis un autocar de 50 places per donar suport a l'equip. Es sortirà diumenge a les 4 des de l'oficina de turisme de la carretera. El desplaçament és exclusiu per als socis i cadascun d'ells pot fer la reserva d'un màxim de 2 places. I també en esport, Sor Lucía Caram va presentar ahir el projecte Invulnerables en el marc de la setmana Barça Jugadors, un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Futbol Club Barcelona, la Fundació Bancària La Caixa i la Fundació Rosa Oriol, que té com a objectiu promoure la cooperació pública o privada per trencar el cercle de la pobresa hereditària i lluitar per la igualtat. En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, Sor Lucía Caram ha explicat quin és l'objectiu d'aquest projecte.
Projecte Invulnerables, treballem perquè els nens puguin ser nens, perquè els nens puguin ser això que vulguin ser quan siguin de grans, i per això el que intentem és trencar el cercle de la pobresa hereditària. Un nen que neix en una família pobre, que els pares no treballen, que no tenen recursos, segurament heredarà dels seus pares la pobresa. Si no pot menjar bé, si passa fred, si no té les condicions higièniques que necessita, el seu cos s'està formant i tot això deixarà una marca en ell. Per tant, nosaltres el que intentem amb això és trencar aquest cercle de la pobresa hereditària, garantint igualtat d'oportunitats i fer-lo a través de la col·laboració público-privada.
Invulnerables es fonamenta en 3 eixos principals que busquen donar els recursos necessaris a les famílies per pal·liar la pobresa i lluitar per la igualtat.
Partint d'un 3 eixos fonamentals, que és de Caixa Proinfància, un programa de la Caixa que ens dona un recurs, sobretot destinat al tema de l'educació i de l'atenció de salut integral dels nens, un programa que s'incorpora també de l'obra social La Caixa, que és per buscar treball per als pares i pels adolescents, i en el Futbol Club Barcelona treballem el programa Futbol Net o Barça Kit, que treballem els valors, no és tema esport competitiu, sinó treballem els valors. Pensem que l'esport és un factor que iguala als nens i un factor d'integració social. Més, anem a buscar tot això que les empreses i els particulars puguin donar-nos per donar resposta a la necessitat de les famílies. Estem en 11 llocs de Catalunya, treballem conjuntament amb serveis socials i amb entitats que creem una xarxa a nivell local, i el que fem és una diagnosi de lo que necessita la família, donem els recursos que tenim amb aquestes entitats i el que no tenim anem a buscar-lo.
El projecte es va iniciar fa 2 anys a 8 ciutats catalanes escollides en funció dels indicadors territorials del risc de pobresa i exclusió social. Fins ara el programa ha atès a més de 20.000 infants.
En cada territori hem començat ajudant 50 famílies, per tant en aquest moment ja dintre del programa de forma activa hi ha unes, en principi hi ha algun lloc que té més famílies, hi ha unes 900 famílies perquè ha anat creixent i després han donat recursos a nens que no estaven dintre del programa. No? Si això ho sumen a tots els nens que estan dintre del programa Caixa Pro Infància, ahí la xifra es dispara a més de 20.000 nens.
Sor Lucía Caram ha explicat que el programa vol créixer a mesura que ho demanin els ajuntaments, però de forma sòlida i a poc per no fracassar. Aquest any s'ha ampliat a 2 ciutats més i està previst que l'any que ve es comenci a implantar a 4 ciutats més. Acabarem amb la previsió meteorològica.
Metipolit us ofereix el temps.
De la mà de Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui el temps continuarà marcat per la inseguretat. Inseguretat que es traduirà amb ruixats localment d'aquella tempestosa aquest matí, precipitacions molt locals, però precisament per això, perquè seran locals, poden ser molt intenses i regulars. No afectaran pas a tota la comarca ni de bon tros. Més probables al Maresme Sud, no tant al Maresme Nord, tot i que també pot ploure. Pel que fa, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que es mantindran semblants a les d'ahir. Demà el temps serà més tranquil i hi haurà nuvolades de tarda, tot i que no esperem que arribin a deixar precipitacions, i tot això amb unes temperatures que baixaran una mica durant la nit mentre que es mantindran durant les hores centrals del dia.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Recte final de l'informatiu, com sempre recordem, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Noé, al carrer Església número 116. I acabem amb aquest It Must Have Been Love, perquè tal dia com avui de l'any 1958 neix Marie Fredriksson, la cantant del grup Roxette. Amb aquesta cançó ens acomiadem, que passin molt bon vespre.